Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ara fa unes setmanes, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va complir els primers 100 dies de govern en solitari del PSC. Ara els socialistes busquen suports per ampliar el govern i per aprovar els pressupostos del 2024. Per parlar de tota l'actualitat local, per valorar-la i per conèixer si ja s'han assegut a parlar amb el PSC, avui a la caravana podem saludar el senyor Ernest Maragall, número 1 d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Maragall, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Senyor Maragall, com valora els primers mesos de mandat de l'alcalde Jaume Collboni?
Bé, em sembla que ho hem constatat, ho hem comentat també, ho hem dit. És un govern, com vostè ha dit, un govern solitari, sí. Un govern de soledat.
Sí, més de moment, sí.
De soledat, bé, però de soledat d'alguna manera buscada o autodecidida, diguéssim. No? És a dir, per tant, és un govern de mínims, que fa una acció de mínims, també. Navega en superfície, no formula ni visió ni estratègia, ni ofereix horitzó a la ciutat, i intenta sobreviure a base d'una barreja de gesticulació i màrqueting. En fi, això dona pel que dona.
Què li ha semblat això de...
Que se li està acabant el marge.
Què li ha semblat això del pla Endreça't?
M'ha semblat que és forma part d'aquest escenari de barreja de gesticulació i màrqueting, perquè és obvi que hi ha una qüestió de millora necessària amb la neteja de la ciutat i també en l'obtenció de millors capteniments col·lectius, no? En el sentit del civisme i la convivència. Però a mi em sembla que es fa això... enviant senyals equívocs i alguns d'ells contradictoris i alguns d'ells a mi sembla negatius. Confondre el pla Endreça amb la persecució dels manters em sembla que no és una senyal de que es pren seriosament la qüestió de la neteja de la ciutat i de com aconseguim millorar el nostre comportament col·lectiu, no? I a mi sembla que és més una qüestió d'intensitat, de tenacitat, d'exigència als serveis respectius, i a més fa falta una altra estratègia, jo crec que prou diferent, de relació amb la ciutadania, amb tots els sectors, amb totes les minories, amb tots els col·lectius, per obtenir resultats tangibles en el terreny del civisme i la convivència.
Senyor Maragall, què posa sobre la taula com a condició Esquerra Republicana per aprovar uns pressupostos que planteja Jaume Collboni? El que va anunciar ahir Jaume Collboni és suficient per aprovar aquests pressupostos?
De moment és un pressupost que expressa aquesta soledat, no? I que d'alguna manera la confirma. I a més a mi em sembla que és molt evident que un pressupost... el primer pressupost és important, és molt important. I, per tant, en tot cas, hauria d'estar inscrit en una perspectiva global i amb una visió i, en tot cas, amb una proposta de governació de la ciutat que no s'ha formulat. De manera que aquest intent d'anar qui dies passa, anys empeny, i ara aprovem això, i ara aprovem allò, i ara aprovem el pressupost, això no va. I amb aquest pressupost, que, a més, tampoc no diu massa res, perquè és una barreja de continuïtat i diguem-ne, hi ha escassíssima ambició o nul·la relació amb cap projecte realment transformador o que afronti els grans reptes de la ciutat, ni en habitatge, ni en canvi climàtic, ni en drets socials, etc. Doncs bé, però bueno, això, després de la seva soledat, ara hauria de, a continuació, d'explicar-nos en qui pensa aprovar-ho.
Ara em deia, no expressa ni canvi climàtic ni drets socials. Precisament ahir Jaume Collboni que proposava apujar al màxim la taxa turística als creuers de curta durada i als que dormen en pisos turístics per augmentar els ingressos. Per tant, canvi climàtic i drets socials. Em reitero, amb això n'hi ha prou?
Però aquest és un bon exemple del que li deia. És a dir, aquí portem 4 mesos i escaig ja de govern, no? Doncs els hem aprofitat per sentar les bases d'una estratègia del que vol dir turisme en aquesta ciutat i de quina és l'orientació que pren Barcelona en tots els àmbits d'aquesta qüestió, que és important econòmicament, socialment, comercialment, etc. No. De manera que la concreció específica d'una mesura fiscal en aquest àmbit, que en si mateixa pot ser més o menys positiva, que hauríem de veure en detall, de totes maneres, diguéssim, no té sentit si no forma part d'aquesta visió i, per tant, d'aquesta governació, no només d'una mesura estrictament fiscal o econòmica. I en absència d'això, doncs, inclús la mesura perd molt interès i valor, no? I això em sembla que és un indicador d'aquesta qüestió que li deia, més de caràcter general, de que s'estan substituint la incapacitat de formular estratègies de ciutat per l'enlluernament d'una determinada mesura concreta o específica en un o altre àmbit. Però amb això, òbviament, no ens hi trobaran.
Si arribessin a acords amb el PSC, Esquerra Republicana estaria disposada d'entrar al govern?
I perquè no ho diem al revés, sí. Si tinguéssim una perspectiva real de debatre sobre la governació de la ciutat i el seu horitzó, podríem... Mira, a hores d'ara, això és francament... no sé si utòpic, però quasi. Ho dic perquè el senyor Climent més aviat s'està allunyant que no pas apropant, no? Però ell veurà, no sé. Ara sembla que estiguin en ple diàleg amb els comuns, no? Perquè,
exacte, li pregunto diferent. Descarta que hi hagi un tripartit a l'Ajuntament de Barcelona?
En aquests moments no està sobre la taula i encara menys...
Els comuns ho demanen,
eh? Condicions de... Bueno, els comuns, sí. Els comuns ja fa setmanes i mesos diria que s'estan oferint i estan buscant la manera d'entrar al govern. I ahir la plataforma que van presentar va en aquesta direcció. Ja és en si mateixa, ja és una mena de negociació oberta. Molt bé, que ho facin, que si es posen d'acord que entrin. Però a nosaltres està molt clar. Primer hem de parlar de la ciutat, hem de parlar de qüestions estratègiques, hem de parlar del fons de les coses i a partir d'aquí dels instruments, començant pels instruments econòmics i financers, com és el pressupost, que és el principal instrument. Però per aquest ordre, i amb aquest, si tinguessin realment ganes de parlar amb nosaltres, no estaríem presentant el pressupost ara amb aquesta precipitació i premura, perquè hi ha temps de sobre, hi hauria temps de sobres amb una suposada, si realment digués, una intenció d'arribar a compartir el destí de la ciutat.
Li pregunto a la inversa, eh? Esquerra Republicana s'ha de coordinar amb Tries per Barcelona per fer una oposició conjunta?
En l'oposició hi som, en aquests moments, eh? I coordinats, en el que hem tingut dos o tres ja evidències i experiències, en alguns casos, per cert, hem coincidit amb Junts i amb Comuns, eh? En temes com el de la llengua o en temes com l'amnistia, no? De manera que això sembla el resultat natural d'un plantejament, diguéssim, coherent amb l'acord que vam formular i explicar en el seu dia. És obvi que si hem d'anar enllà, doncs també necessitaríem coincidir en moltes altres qüestions i això doncs, hauríem d'anar constatant cas a cas, en estratègies econòmiques i en estratègies a l'entorn d'aquestes grans qüestions que li deia abans, com l'habitatge, el canvi climàtic, la mobilitat i el transport públic, les qüestions d'àrea metropolitana, etc. I, per tant, aquí, amb Junts i amb la resta de grups, hauríem de constatar fins a què punt hi ha proximitats o distàncies.
Parlant de Tries per Barcelona, que en aquest mateix programa Xavier Trias, que va ser-hi el passat divendres, va dir que no donaria suport als pressupostos de Collboni si Junts no entrava al govern local, i preguntat si calia fer aquesta coordinació que ara li preguntava vostè, senyor Maragall, per fer una oposició conjunta, Xavier Trias ens deia això. Tries per Barcelona s'ha de coordinar d'alguna manera amb Esquerra Republicana per una oposició conjunta al govern del consistori?
I és el que intento. Jo ja m'he reunit dues vegades amb el senyor Ernest Maragall. Nosaltres vam fer un acord que hagués anat endavant. Era un acord de govern per governar conjuntament i això tenia més de 100 punts. Bueno, doncs jo dic que aquest acord jo crec que està vigent i si Esquerra m'escolta i em segueix la corda, doncs nosaltres hem de fer oposició, cada un a la seva manera, però aquests 100 punts els hem de defensar conjuntament.
Esquerra l'escolta?
El senyor Ernest Maragall m'escolta. I tinc bona relació.
El senyor Ernest Maragall vol dir que el senyor Ernest Maragall sí, però Esquerra no?
No ho sé. Jo dic que el senyor Ernest Maragall a mi és molt receptiu. Després em preocupa quan veig que hi ha tota aquesta tendència d'intentar pues, ficar-los dintre d'un govern amb els socialistes. I és que no hem d'oblidar les coses, és a dir, jo crec que amb facilitat oblidem les coses. El senyor Maragall ha tingut un mal tracte com el meu.
Que Trias i Maragall s'escolten, jo crec que queda clar. Trias per Barcelona i Esquerra Republicana s'escolten?
Miri, aquí estem en un terreny d'acció institucional i de responsabilitat política explícita de dos grups de, municipals amb una clara obligació de representació democràtica dels seus respectius programes i orientacions i opinions. Però jo crec que, aquell, jo estic d'acord, el que he sentit de Ciutadans no és gaire diferent del que jo li deia abans. Hi ha un acord signat que jo crec que té utilitat com a full de ruta comú, que segurament això no nega ni és incompatible en que cadascú hi afegeixi el seu o que vagi més intensament en una direcció. Naturalment, jo no només em dec, jo estic convençut de que Esquerra Republicana està en condicions de desenvolupar una estratègia global per la ciutat des d'aquell full de ruta, però afegint-hi moltes més coses, i és el que farem. I jo crec que hem de seguir parlant, que ens hem de seguir escoltant. Jo crec que el senyor Trias també m'escolta a mi, efectivament. Doncs molt bé, doncs jo crec que és un exercici útil per la ciutat, que ens escoltem. I això no vol dir que coincidim en tot i a cada moment, sinó vol dir que hem de saber treballar junts per defensar en cada moment l'interès general d'aquesta ciutat, i és el que jo estic decidit a fer.
Seguim parlant d'aquests pressupostos que s'haurien d'aprovar al consistori. S'ha reunit ja en Jaume Collboni per mirar de pactar-los o de tractar alguna cosa? Ja ha pogut parlar amb ell?
No hi ha negociació sobre pressupostos. Ja queda molt clar que nosaltres diem no té sentit parlar de pressupostos si no hi ha una visió global compartida i una perspectiva eventual de governació, amb qui pensa governar i per què, i amb quins grans objectius. És a dir, això, òbviament, no s'ha produït, i potser no té lògica que no es produeixi, tal com la situació global en la que estem, i tenint en compte el que succeeix en altres instàncies, en altres administracions i en altres àmbits polítics. Però aleshores el que no pot ser és que ens pretenguin utilitzar-nos en funció d'aquesta dificultat objectiva de l'entorn per anar prenent decisions com la dels pressupostos alegrement o precipitadament. Si volen, entesa, el primer que haurien de fer és ajornar la presentació dels pressupostos, i no hi ha cap pressa, no hi ha cap necessitat, no hi ha cap obligació legal. Hi ha una decisió política, que, molt bé, doncs jo la respecto, i si la presenten els pressupostos ja diran amb qui els volen aprovar.
Parlàvem també dels comuns abans, els comuns que han presentat aquestes 50 propostes per pactar un govern amb Jaume Collboni. Se les ha pogut llegir, aquestes 50 propostes?
Mira, no me'ls he estudiat en canvi, perquè a mi diria... A veure, la primera impressió és un exercici de nostàlgia, diguéssim. No? És dir... seguim fent el mateix que hem fet durant 8 anys, no? I per tant tampoc hi veig massa, ni massa novetat ni massa interès. I a més és obvi que algunes d'aquestes línies han estat, diguem-ne, desacreditades o deslegitimades per la pròpia ciutadania i amb el seu vot. Però bé, tenen dret a insistir i tenen dret a expressar les seves posicions. Estan negociant, molt bé que negocien, i que si ho decideixin i s'entenen, doncs que prenguin les decisions que els hi pertoqui.
Anem a coses concretes. Els lloguers, per exemple. Aquesta setmana la començàvem amb la notícia que el preu de lloguer mitjà a Barcelona s'ha situat a 1.123 euros, un 62% més de mitjana. Què s'ha de fer per acabar amb aquestes pujades?
A veure, això forma part del que li deia abans. Aquí, i és el que no veiem de cap manera amb aquest temps de governació en solitari i de mínims del senyor Collboni. La qüestió de l'habitatge demana ser abordada des de moltes perspectives. La dada del preu dels lloguers és la dada més greu i més espectacular en aquells moments, tenint en compte que a Barcelona més del 40% de les famílies estan vivint en règim de lloguer. I, per tant, hi ha una primera qüestió, que és aquesta de l'aplicació de la llei de contenció de lloguers, que el govern espanyol socialista, és a dir, el germà bessó del senyor Collboni, es nega a aplicar, o retarda, o ajorna, o no hi ha manera que prengui les decisions que podria estar prenent ja i que permetrien tenir aquesta llei en aplicació. Que aquí hi ha un primer instrument que no s'està utilitzant i que podríem utilitzar en aquest terreny. Però és que, a més d'això, tota la política necessària d'oferta pública real, ja sé que s'han cedit uns solars a la Generalitat, bueno, molt bé, faltaria més, però això també és un gest, però no passa de ser un gest, de mínims també. I fan falta polítiques d'una altra escala, d'una altra ambició, fan falta polítiques coordinades amb l'àrea metropolitana, fan falta polítiques que comptin no per desenes, sinó per desenes de milers. Almenys a mig termini. I tot això hauria d'estar ja sobre la taula. I fa falta, efectivament, una entesa amb els sectors privats que inverteixen això. Fa falta un acord amb aquests sectors. Però no un acord de dependència, de subordinació que permeti l'especulació i que digui campo libre per fer el que us sembli millor des del punt de vista de mercat. Fa falta una entesa de regulació, diguéssim, de quines taxes de retorn són legítimes i quines no, de quines decisions urbanístiques estem en condicions de compartir, de què vol dir la regla del 30%, és a dir, quines altres polítiques de lloguer específiques podem desenvolupar per sectors com els joves o per sectors com el que passa amb els pisos on viu una sola, els pisos grans on viu una sola persona, mentre al mateix temps hi ha pisos molt petits on han de viure més de dues o tres famílies. És a dir, hi ha un munt de qüestions associades a la qüestió de l'habitatge que fan que la qüestió, que la dada dels preus de lloguers en sigui l'indici més espectacular, que demana acció immediata respecte d'aquesta mateixa qüestió, però que demana l'acció en molts altres àmbits. La qüestió del turisme està relacionada amb això. Si no es gestiona bé el turisme, l'efecte secundari de la massificació turística sobre els preus d'habitatge i dels lloguers és evident. Per tant, hem d'actuar també, és també una política d'habitatge, una determinada regulació del fenomen turístic en la nostra ciutat.
Fins a quin
I
punt
una regulació
també
dels habitatges d'ús turístic molt especialment, etc.
Fins a quin punt també, senyor Maragall, és culpa de l'Estat quan se li ha demanat reiteradament que decreti Barcelona com a àrea tensionada i no ho fa?
És el que acabo de dir. Hi ha una responsabilitat del govern socialista, és a dir, del senyor Collboni i dels seus companys i amics, amb que això no estigui succeint. No? Jo crec que és una norma que, miri, la millor manera de... Hi ha gent que la critica, però la critica sense que la puguem aplicar. La vam tenir uns mesos aquí, no va tenir temps ni començar a donar resultats perquè els socialistes la van dur al Tribunal Constitucional i la van anul·lar. La llei catalana, que era millor que l'actual llei espanyola. Però, en fi, comencem a aplicar-la i, per tant, que fem les declaracions de zona tensionada que pertoquen i que definim d'una vegada aquesta qüestió de quins són els índexs de preus que s'han d'aplicar. I a partir d'aquí veiem què s'està succeint, com afecta això al mercat, ajustem. Fer polítiques és això, és arriscar i és reformar i és també rectificar si convé. Però això, lligat amb el que jo deia de l'entesa amb el sector immobiliari, jo crec que està en condicions de donar fruits espectaculars relativament ràpid. Que és un instrument que potser no té sentit per tota la vida. Tant de bo tinguem un mercat que no calgui ser regulat tan intensament, tant de bo. Però primer l'hem de fer possible, amb oferta pública suficient, amb molts més habitatges de protecció pública que ara no existeixen, i amb una adequada qualitat de la regulació i de la relació entre el sector públic i el sector privat.
Em parlava també de l'àrea metropolitana. Com sap, també l'actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, proposava fa unes setmanes ampliar l'àrea metropolitana a més poblacions com el Garraf, els Dos Vallesos.
Bé, és un altre cas una mica del mateix. A manca d'afrontar la qüestió real, doncs es fa una fuga endavant i es fan dibuixos de grans il·lusions, diguéssim, de, o de, com, com diuen els anglosaxons, de wishful thinking, no? Grans desitjos, molt bé, o pensar des del desig, no? És a dir, el senyor Collboni, el primer que ha de fer és liderar l'àrea metropolitana i posar-la efectivament en servei per desenvolupar les polítiques d'àmbit metropolità que són imprescindibles. I això vol dir, una altra vegada, habitatge, canvi climàtic, mobilitat i transport públic. I si voleu, també i la qüestió de l'aigua que hi està associada. Fem això, guanyem-nos la legitimitat com a govern. No pot ser que l'àrea metropolitana sigui, per bona que sigui en el funcionament, que ho és bastant en algunes qüestions i potser no tant en altres, però pot ser una institució eficient en aquest terreny, però, no, però en canvi està silenciada, està amordaçada en tant que govern. I em sembla que aquesta és una situació, és un llast que la ciutadania, que aquests més de 3 milions de ciutadans estem pagant i perdent oportunitats i perdent capacitat i perdent eficiència social, institucional. Per què tenim una institució amb 2.000 milions de pressupostos, si comptem transport, etc., i que en canvi no té un retorn públic perquè hi ha una omissió, hi ha una renúncia? I el primer que hem de fer és posar l'àrea metropolitana al ple servei. I a partir d'aquí potser tindrem més legitimitat per parlar de com funcionalment compartim qüestions d'àmbit català i d'àmbit regional amb les grans ciutats de la regió metropolitana, però també enllà. Catalunya és cada cop més un país, ha de ser cada cop més un país sencer, un país connectat. I per tant ja no és només el que passi a Granollers, a Mataró o a Vilafranca, sinó també el que passa a Manresa, el que passa a Vic, el que passa a Olot i el que passa a Tortosa, etc. No? De manera que és aquests àmbits dels que hem de parlar. I que hi ha moltes decisions a prendre. Això s'ha de fer amb el govern de Catalunya liderant aquest procés, s'ha de fer a consciència, s'ha de fer comptant amb els ajuntaments. No es pot fer sobre la base unilateral i de wishful thinking amb el que ho fa el senyor Collboni en aquests moments.
De seguida obrim altres qüestions a part de Barcelona, però com sap, a Barcelona la plataforma que rebutja la celebració de Copa Amèrica a la ciutat ha denunciat que els veïns d'alguns barris, com la Barceloneta, ja comencen a notar els efectes negatius de l'arribada d'equips, dels membres dels equips, sobretot per problemes d'especulació amb els pisos o amb el menjar. Escoltem Adriana Ofredi, de la plataforma que suposa la celebració de la regata. Adriana Ofredi, que ahir ho resumia tot plegat així.
No podemos olvidar que la Copa América no es otra cosa sino otro proyecto, megaproyecto especulativo, cuyos beneficios en fin de cuentas se quedan en los grandes inversores en vez de mejorar la vida de los vecinos y las vecinas y de las personas que nos quedamos en Barcelona cuando la Copa América se va, al contrario de lo que todo este tipo de proyectos cuentan cuando llegan a la ciudad.
Bé, a mi, respecte a totes les opinions, ja entenc aquesta actitud, que és molt clàssica. Els problemes d'especulació immobiliària, i molt especialment en l'àmbit del front marítim i de la Barceloneta, etc., els tenim presents i actuant i ben actius molt abans i al marge de qualsevol relació amb la Copa Amèrica. I té a veure amb el que li deia abans de com gestionem el turisme i com gestionem les polítiques d'habitatge, també. De manera que aquí també, a la Copa Amèrica, seria un element més, una il·lustració més d'aquesta qüestió. Però jo crec que reduir el problema o la significació de la Copa Amèrica en aquest terreny és, en si mateix, com a reflexió política, és precisament especulatiu. És a dir, es basa en unes hipòtesis que no estan en absolut verificades. No? I jo crec que la Copa Amèrica està en condicions de produir resultats molt potents i molt positius per la ciutat, en el consum, i per la ciutadania de la Barceloneta també. Ens hem de donar l'oportunitat de verificar-ho i que necessitarem atenció i crítica constant per veure cada una de les mesures, quins efectes té i com pot ser millor integrada en la vida de la ciutat i del propi barri. Jo que crec que conec bé l'interès i l'actitud dels veïns de la Barceloneta, crec que estem en condicions d'aconseguir-ho. Clar, depèn de la, també de que la pròpia organització i l'Ajuntament ens adoptin i escoltin i prenguin les mesures adequades en aquest terreny. Però estem en condicions d'obtenir o d'aconseguir que la Copa Amèrica sigui ben al contrari del que deia aquesta portaveu, que sigui un gran benefici per la ciutat i pels ciutadans. Ara, l'hem d'escoltar, aquesta noia. No estic dient que calli, al contrari, eh? Que parli, que expressi, que avisi, que critiqui, i nosaltres estem obligats a guanyar-nos, els organitzadors, l'Ajuntament, les institucions, estan obligats a guanyar-nos el respecte i la legitimitat i l'evidència del que la Copa Amèrica significa és positiu.
Obrim altres qüestions, si li sembla, com li deia. Què li ha semblat la proposta de llei d'amnistia que hi presentava Sumar amb Yolanda Díaz al capdavant a l'Ateneu Barcelonès?
M'ha semblat una iniciativa més en aquest terreny que és més d'una política de gestos que no pas de resultats, diguéssim. Aquí hi ha una qüestió que està sobre la taula ja fa mesos, que en aquests moments està, jo crec que està admesa i que hem de donar per descomptat en tant que objectiu i en tant que resultat acordat, que és la definició legal i la seva aplicació efectiva de l'amnistia, i això té una importància explícita i evident. I jo crec que el que nosaltres estem dient és que això l'hem de protegir, aquest bé. I protegir-lo vol dir acompanyar, ja ho diria que des de la màxima discreció, la negociació efectiva que s'està duent especialment al Partit Socialista. Que hi hagin altres forces que vulguin, diguem-ne, lluir, bueno, molt bé que ho facin, benvingudes totes les bones intencions, també. Però el terreny real on això es decidirà no és en les presentacions públiques d'un document, sinó en les taules de negociació. I jo crec que el millor que podem fer és deixar que no deixar, demanar-nos nosaltres mateixos que respectem aquest procés de negociació, que si tenim coses a dir, les diguem allà on toca, que és en aquestes taules de negociació, i per tant que el resultat sigui l'òptim. Perquè si no, acabem produint efectes contraproduents.
Igual que li preguntava per l'acord per uns pressupostos al consistori barceloní, deixi'm preguntar-li què hauria de tenir un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol perquè Esquerra votés a favor del candidat, que és Pedro Sánchez.
A mi em sembla que això tinc, afortunadament, i crec que vostè també, però ja que ho pregunto, que ho sabem perfectament, i que aquí hi ha tres grans àmbits, no? Tres grans tipus de qüestions. El primer és el que acabem d'esmentar, l'amnistia, i l'amnistia que sigui efectivament d'aplicació immediata i d'aplicació en general, global, per tota l'acció política relacionada amb el projecte de llibertat de Catalunya en els últims, com a mínim, 10 anys, no? I aquí aquest és el que hem de donar per descomptat, perquè s'ha de materialitzar, s'ha de concretar en termes jurídics, legislatius i després judicials. La segona carpeta és la continuïtat del procés de diàleg entorn del concepte d'autodeterminació, o alguna manera de com decidim que els ciutadans de Catalunya puguin votar i decidir sobre el seu futur. I això que admet moltes variants i que admet moltes possibilitats d'anàlisis tècnics, d'anàlisis jurídics i d'anàlisis legislatius, l'important que estem dient ara és que s'avanci en aquesta qüestió i que, per tant, que la mesa de diàleg tingui efectivitat també en aquest terreny, com l'ha tingut ja amb altres àmbits que la tingui en aquest terreny.
Que s'avanci no vol dir que es tanqui.
Vol dir que es tanqui tan aviat com es pugui. El president de la Generalitat va esmentar que l'objectiu seria que es tanqués en aquest mandat. A mi sembla que és un objectiu plausible, perquè no és molt demanar que, sabent tot el que sabem i tenint tota l'experiència que tenim, doncs puguem escatir totes les qüestions i definir totes les particularitats corresponents de procediment, d'exigències prèvies, una mica amb el plantejament de l'acord de claredat que hem fet des d'aquí, que és això, és acceptar que hi hagi unes regles del joc, és voler que hi hagi unes regles del joc. Bé, compartim el debat sobre aquestes regles del joc entorn del concepte, i el concepte és decidir, el concepte és votar. I la tercera carpeta, que per mi és que es diria que és no es tracta de comparar, és molt important, que és el país. El país i les seves urgències i les seves necessitats i les seves possibilitats. I aquí, perquè aquest és un país viu, un país potent, que té ganes de millorar, de transformar, de fer front als nous reptes, com aquests que dèiem abans també, Per això necessitem tenir una capacitat de gestió de decisió des del punt de vista de la governació. I això vol dir Rodalies, que és el cas més extrem i més ja reconegut, i però que s'ha de concretar i que hi ha una resistència ferotge dels estaments de l'Estat, sembla, a que això vagi endavant, però no només. Després hi ha una qüestió competencial i una qüestió quantitativa de recursos disponibles, l'evidència del dèficit fiscal i de com això ho tractem. Que això demana una nova regulació i que demana una nova regulació bilateral. Catalunya i l'Estat i l'Estat ens hem d'entendre en aquesta relació bilateral perquè acabem amb la injustícia històrica i, en canvi, aconseguim que des de Catalunya, des de la governació i de les institucions catalanes, estiguem en condicions d'atendre, efectivament, les nostres obligacions de servei públic, la nostra obligació respecte a l'educació, respecte de la salut, respecte dels drets socials que dèiem abans, etc. I això vol dir, no és un caprici o no s'hi van voler-ne més, és voler respondre efectivament a la nostra responsabilitat institucional.
Sense una d'aquestes tres carpetes, Esquerra Republicana votarà no a la investidura de Pedro Sánchez?
És obvi que això estem lluny ara de poder emetre opinió, i menys per part meva, això ho han de dir, o ho hauran de dir com a conclusió d'aquest procés de diàleg. Això, afortunadament, hi ha un màxim de temps, no? I si no, aniríem en un escenari encara pitjor, que és el de la repetició d'eleccions. De manera que en poques setmanes espero tindrem clar fins on hem arribat i aleshores Esquerra Republicana estarà en condicions de prendre les decisions. I Esquerra Republicana ho farà, això ja li ben asseguro, ho farà a consciència. Ho farà amb els procediments interns de debat i de decisió que tothom és conscient que són imprescindibles. I ho farà bé, estic segur, i prendrà una decisió amb la màxima responsabilitat.
Per cert, que avui Esquerra Republicana reuneix amb Pedro Sánchez en el marc d'aquesta ronda de contactes prèvia a la investidura, a la sessió d'investidura. N'ha parlat algú amb algú d'aquesta reunió d'avui? Amb Gabriel Rufián, per exemple?
No, és obvi que jo no estic en l'equip negociador, ni haig de ser-hi, ni molt menys. I per tant, però tenim, jo crec que si alguna cosa caracteritza Esquerra Republicana en aquests moments, és una capacitat molt alta de compartir objectius i de respectar rols, no? I al mateix temps d'actuar en coherència en tots els àmbits i des de totes les representacions. I a mi em sembla que aquesta conversa d'avui és formalment la primera, que no és realment la primera, perquè portem mesos i setmanes de diàlegs, però que ha d'anar seguida d'una evident concreció i avenç efectiu en les tres carpetes. Amnistia, autodeterminació, país.
Per cert, com li deia el passat divendres, va ser en aquest estudi Xavier Trias que ens va recordar que deixaria la política, tenia plantejat deixar la política aquest dilluns o dimarts, no recordo ben bé, però que al final ho acabarà fent d'aquí dos o tres mesos. Ernest Maragall s'ha plantejat deixar la política?
Mira, jo tinc un avantatge, si vol, i és que tinc tanta passió per fer el que faig i estic tan convençut de que en aquests moments la situació aquesta, tot el que hem comentat avui, la governació de la ciutat, el seu horitzó, la concreció de la seva manera d'enfocar el futur, etc., demana que hi siguem tots, i jo també, per tirar endavant. I, per tant, jo, des d'aquest punt de vista, m'hi podria estar fins que les cames m'aguantessin, per entendre's.
Presentarà les
propostes? Però al mateix temps també li dic, jo tinc tanta passió com llibertat i tanta passió com disponibilitat per prendre les decisions que pertoquin i que tots plegats acabem prenent, no? Més sense cap problema.
Deies, presentarà Maragall, per exemple, per a les properes municipals?
No, això em sembla que sí que es pot descartar absolutament, sí, tranquil·lament.
Ernest Maragall, líder d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.